Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 10 de desembre, el nostre habitual temps de família amb Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat en una circumstància més o menys complicada, que és els rols del pare i de la mare amb parelles separades, el que s'ha d'explicar als fills, el que no, qui passa per dolent, qui no. I si és que algú veritablement passa per dolent. O és molt difícil evitar que algú passi per dolent en una circumstància, diguem-ne, que ha provocat la tensió en una parella o el trencament o la ruptura en una parella.
Clar, això té diferents perspectives, no? O diferents punts de vista. Probablement des de la banda dels fills, els pares fan una acció que és una mica dolenta. No, és dolenta per als fills, perquè pateixen i els hi costa d'entendre i d'acceptar que els pares els hi puguin fer una cosa així.
D'acord. Per què és cert la frase feta o alguna de les frases que s'acostumen a dir en aquests casos és que els fills sempre són els que en surten més perjudicats? Es pot dir així obertament?
A veure, el que podem dir és que segur que els fills són els que menys part tenen en la qüestió i són els que més reben passivament, diríem, les decisions dels adults. Des d'aquesta perspectiva, normalment és el pitjor lloc. Qui rep les decisions passivament està en mal lloc, perquè no pot fer res per modificar-les, ni l'únic que li queda és sometre's, no? O sigui, suportar.
D'acord. No? A partir d'aquí, i abans de tornar a l'inici de la conversa, fins a quin punt això pot resultar més o menys traumàtic pel futur dels fills?
La separació
sí,
dels pares?
Sí.
A veure, en termes de futur, jo crec que el primer és el present. O sigui, és traumàtic inicialment. Sobretot inicialment és traumàtic. Perquè és dolorós, perquè implica una certa fallida, és a dir, no només falla la parella, sinó que en certa mesura per als fills, de vegades és la primera vegada que veuen que els pares no ho poden tot, no se'n surten de qualsevol situació i que fallen, diríem, llisa i rotundament. I això és dolorós per als fills, no? És a dir, a veure, tornem sempre amb la qüestió de les edats, però diríem que fins a l'adolescència o així tenen poca, o sigui, la sensació és que els pares són molt potents, tot ho poden i que fan les coses molt bé.
D'acord.
Això no vol dir, el model, no?
Això no vol dir que aquest mal moment es pugui assumir i que amb el pas dels anys això formi part, diguem-ne, del bagatge que cadascú porta al damunt, no?
Sí,
perquè se puguin dir, no, és que això és una marca de per vida, que tal i que qual, home, deixa de suposar una empremta,
efectivament.
Però les persones es desenvoluparan en el futur com qualsevol altra persona.
A veure, com qualsevol persona que té circumstàncies en la seva vida que surten de... potser la cosa típica o la cosa clàssica, no? És a dir, com són tants altres aconteixements. Aleshores, la qüestió no està tant en la dimensió de l'aconteixement com en la capacitat elaborativa i resolutiva de qui la pateix.
D'acord. Que per aquells que puguin pensar, no? És que el trencament d'una parella tal pot ser igual de dur que un nen o una nena perdi el seu pare o la seva mare... quan és menut, per exemple.
Sí. O que el pare sigui capità de barco i vingui una vegada l'any,
per exemple,
també.
D'acord.
El vegi 3 setmanes l'any.
D'acord. Vols dir que hi ha moltes situacions que poden ser equiparables pel que fa referència a l'assumpció al trasbals, d'acord.
Sí. Diríem, hi ha algunes que són més acomodatícies, no? Per exemple, si aquest senyor sempre ha sigut capità de barco i el fill ja està, té com a representant que un pare és una persona que ve 3 setmanes l'any.
D'acord, és que ara ens ha cridat l'atenció perquè segurament, bé, no cal que una parella es trenqui perquè un fill o una filla passi un trasbals, per dir-ho així.
Aquí està, aquí està.
Que una parella no es vegi sovint, per exemple...
Bueno, és un condicionant,
és un condicionant,
és un condicionant a la funció i a la concepció que té aquest fill del pare i de la mare. Que potser hi ha coses que són més traumàtiques, en el sentit que són més sobtades, però, per exemple, també hi ha relacions de parella que són altament traumàtiques pels fills. És a dir, una parella que com a dinàmica constant s'està discutint, s'està tirant els plats a la cara i els fills creixen en un ambient on de permanent confrontació, això és traumàtic. Per això deia un altre dia que segons més val una bona separació que una mala unió. Perquè sí, en principi la separació el que ve a significar, a marcar, és que una cosa que rullava, que funcionava, que ja que existia, per una sèrie de raons difícils d'entendre per part dels nens, aquesta parella no pot tirar endavant. O sigui, que implica tot un fracàs, i és dolorós i costa. Mm-hmm.
També implicaria un fracàs, però, la situació que ens comentaves fa un moment, no? Una convivència que es mou sempre en l'àmbit de la tensió o de la confrontació. El que passa, diguem-ne, que no es fa tan públic. A dins d'una casa es viu d'una forma en què segurament, si mirat des de fora, també es podria considerar fracassada, en el sentit d'això. El que passa és que públicament, diguem-ne, no es trenca res ni es fa avinent una circumstància, diguem-ne, tan obertament trencadora com és un divorci, no?
Clar, el divorci es fa públic.
Es fa públic, no?
Efectivament.
En canvi, la convivència, en principi, home, pública, no, la de cada dia, cada hora, no es fa pública, no?
No. Fent petit incís, diríem que de vegades els fills sí que fan per fer-la pública. Quan es veuen que, diríem, depenent del nen, però els nois són, els infants són capaços de generar símptomes fora de casa per cridar l'atenció sobre la seva situació. Perquè algú faci alguna, intervingui. Perquè algú intervingui. Ells són capaços de denunciar d'una manera o d'una altra, sigui per via simptomàtica, sigui per actuacions, sigui per verbalitzacions, no per coses que expliquen, que fa que algú digui aquí hi ha algú que no va bé.
D'acord, o sigui, de la mateixa manera que la setmana passada ens deies que els nens són com una esponja, aquesta esponja pot agafar tot el que hi hagi a casa i explicar-li a algú, o d'alguna forma fer veure amb algú que en el seu entorn hi ha alguna cosa que no funciona o que ell està patint per alguna, alguna cosa.
Sí, diríem com a en un bon cas, en el cas d'una persona que té recursos com per justament no quedar lligat de mans i peus davant de la situació. Per cert, és una cosa que als nanos no els agrada gens, és a dir, en general són curosos de la família, és a dir, protegeixen
de la privacitat,
de la privacitat. Jo, una de les coses que més treballo amb els pares de nanos que estan en tractament,
o sigui, si un nano arriba a fer això, és que veritablement està vivint una situació que no pot superar de cap manera i que és una via d'urgència aquesta. D'acord. Si no, es manté aquesta privacitat molt...
Són curosos i tenen, no, cuiden, intenten no atacar, diríem, els seus pares públicament. També per la part en què van implicats, per la part que els hi toca, són els seus pares els que quedarien malament, amb la qual ell o ella també queda malament.
D'acord. Però no cal separar-se perquè un nen pateixi, pot patir perfectament amb una convivència tensionada en el dia a dia.
Sí, per això...
Encara que els pares puguin dir que no se separen perquè ho fan per la criatura o que tal, o qual.
I ho poden creure, però s'enganyen. Però està bé, estan al seu dret, s'ho creuen, no és que menteixin per a fora, és a dir, però l'engany és més personal, em sembla, que no pels altres.
Pels altres,
sí.
Pels altres.
I en el que et deia això de que en els tractaments amb nens i de vegades també amb adolescents, clarificar moltíssim amb els pares de que ells estan parlant de la intimitat familiar, de que donin autorització i permís als fills perquè en parlin del que vulguin. Que poden parlar, i a més que els han d'explicar quines coses expliquen perquè vegin la dimensió de l'apertura de la situació familiar amb el professional. perquè els nens, si no, tiren pilota cap a fora, es fan els ronsos, no entren, i com li tiris algo al voltant, es fan els longuis, com si no sapiguessin, com si no... Però, clar, no hi ha manera de fer una truita sense trencar els ous. Mm-hmm. Aleshores, per això és tan important que els fills tinguin el vistiplau i l'acceptació activa dels pares, que no és només tu digues, sinó que nosaltres també estem dient, i diem de tu, i diem de nosaltres, i estem fent confiança, amb C majúscula, mm-hmm. Que em sembla que fem bé tots els professionals en tenir en molt bona consideració i amb responsabilitat això que implica, no? Aquesta confiança.
Ens agafem una expressió que tu mateix deies. Si algú està pel nen o per la nena, que no pateixi per la separació, que mentre hi hagi algú que estigui pel nen o per la nena, això serà un procés que es portarà d'una forma més, diguem-ne, més normal o no tan traumàtica?
A veure, hem de deslindar les coses. Que hi hagi una separació no implica la desatenció dels fills. Efectivament, això és així. Després, jo crec que un problema és parlar de les separacions. Com sempre que entrem al terreny de lo general, ens hem ficat ja en un embolic, perquè hauríem de posar tants pros i tantes salvetats que en realitat jo crec que és un risc, no? Perquè quan de vegades sents que diuen no, és que és fill de pares separats, com si això expliqués alguna
com si
cosa.
Això, d'acord, va. I sí que és cert que continua sent una expressió molt comuna.
Sí, de vegades a nivell d'escola s'utilitza, per dir, fixa't, tinc tants separats.
Sí.
Però... No,
ho dius com si s'esmentés, què? Un condicionant de per vida?
Com si això tingués un significat únic.
Únic,
no?
D'acord.
Com si volgués significar una sola cosa.
D'acord.
I em sembla que no, o sigui, hi ha separacions que són alliberadores pels fills, quan dèiem aquestes situacions
tan
traumàtiques. Hi ha separacions que els nens les poden assumir, les poden portar, diríem, depenent de les capacitats que tinguin, d'una forma més... més rica, més potencial, que no sé, és que per exemple es diu, no? Se l'ha de documentar als mestres el divorci o les separacions. Bueno, sí, depenent del mestre, de la capacitat que tingui també per entomar les coses, la delicadesa i el respecte que tingui, perquè els nens no necessàriament parlaran d'això. Igual sí, igual no, perquè els adults tenim la idea de que el nen vindrà i dirà, saps el que ha passat? Mira, és que em passa això, és que ara s'han separat els...
I això no sempre va així. No va així.
No va així, o sigui, els nens ho mostren d'altres maneres, en altres moments, i el coneixement del mestre serveix perquè estigui a l'aguait, potser perquè sigui més pacient o perquè observi una mica més, a veure, no, si en algun moment apareixen moments de crispació o per donar-li un cop de mà o per ajudar-lo a pair coses, però no per parlar de la qüestió com si fos un tema que hi ha sobre la taula i que hem de tractar.
Tenim una certa sensació que estàs dient que, òbviament, el fet de la separació suposa un mal moment, però que darrere una separació hi ha bons moments que no es poden negar, que s'obre una nova etapa que cal considerar també i que darrere d'una separació pot haver, precisament, una visió més positiva de la vida per part de...
Efectivament.
Sí, efectivament.
És que són les dues cares de la moneda.
D'acord, i això és el que ens costa de veure, l'altra cara de la moneda.
Sí, tal qual.
D'acord, és a dir, marca tant el fet en si que costa veure el que hi ha darrere la separació o la vida futura després de la separació d'una parella i la vida futura pels fills, per la pròpia parella, per tothom en general.
Sí.
Pesa massa el fet de... Hi ha hagut una separació.
Exacte.
I... tota la vida estarem amb això al damunt.
Cosa que no és certa, perquè ho portem o es pot portar a dintre, però no al damunt. Diríem, no és una espasa de Damocles ni una pedra per la motxilla, en principi.
Per què? Això és un procés que s'ha de tancar. Hi ha una separació, una parella es trenca, hi ha unes afectacions a tots els membres de la unitat familiar o de la que era unitat familiar, i això com el dol s'ha de tancar en algun moment o altre?
o si per tancar...
S'ha d'acabar d'assumir?
Arriba un moment
que no podem estar tota la vida amb aquesta...
No, efectivament, no podem estar constantment amb la sensació de pèrdua. No? És a dir, o plorant la pèrdua. Que per cert és tot un tema, eh?
Què plorem, no?
Què és el que plorem? Què és el que hem perdut? Què és el que ja no tenim? També el fill del nano, el que plora és perdre una imatge seu i de la família, seva i de la família, que també dol perdre aquesta imatge, no?
Sí, perdre bons moments.
El fet de ja no ser, de que això de ja no més, de que s'ha acabat, de que no hi ha repeticions d'això... jo crec que no s'ha de negar en cap moment els aspectes dolorosos, no? que té la situació. En algun moment, efectivament, com en tot dol normal, arriba un moment en què això deixa de tan remenar la qüestió, de tan passar-hi per sobre, de tan patir-ho cap a dreta cap a l'esquerra. Arriba un moment en què això ja no fa tan mal. No? Ja comença a haver-hi una mica de cicatriu, de crostra, no? Ja no és la ferida a l'aire lliure.
Que té semblances amb el dol, això?
Sí, té semblances, sí. Que és una forma de dol, o sigui, és una pèrdua. Es perden coses.
S'ha perdut alguna cosa sense la mort de ningú?
Efectivament, sense la mort de ningú. Però moren coses.
Sí, d'acord.
Inclús les figures maternes i paternes també queden tocades. Després, en funció de com ho portin, guanyaran punts o perdran més punts.
D'acord, ara tornem a l'inici.
Sí.
Com es porta això, i si veritablement no hi ha separació en què sempre aparegui un bo i un dolent? Inevitablement, gairebé. No sé si dir si sense voler. Volent ja no cal dir-ho, perquè volent poden passar moltes coses.
Sí.
Però gairebé, implícitament, sempre surt o...
A veure, tenim tendència, i els nens també, i sobretot potser, a culpar. És a dir, que un nen de 10 anys et digui, és que és la vida, no t'ho dirà pas.
La vida és així.
La vida és així, la vida és dura.
Sí, sí. No, resignació, conformitat.
Sí, exactament, no? I a part adjudicar-lo així al cosmos,
pues no,
això és que hi ha aquí algú molt més proper que té la culpa. L'altre dia comentàvem, no?, del lloc aquest tan potent que té la mare en la vida dels nens, i que...
I assenyalaves que la mare acostuma a aparèixer com la primera culpable.
Que ja, sí, a veure, que justament que la idea és la idea i la idealització, de vegades també, no?, de la figura materna, fa que el nano pensi que la mare, si vol, i si s'ho planteja, pot retenir el pare sense cap problema, i fer-los a tots feliços sense cap problema. Clar, això és una visió idealitzada i infantil.
Això té alguna cosa a veure amb la nostra tradició cultural?
Quina d'elles?
Aquesta, de veure a la mare com una persona capaç, si vol, de mantenir la unitat familiar, de no fer molt bé les coses, de...
A veure, el que passa és que lo cultural ja és més sociocultural, i era una visió també molt...
Ho dic perquè té un cert lligam amb aquesta forma d'entendre-ho,
sí,
amb, diguem-ne, aquesta manera tan, com ho diríem, tan arrelada en una època determinada, que la dona podia contentar un marit si volia, i si no, i que ella tenia la responsabilitat.
Clar.
I no.
Clar, però el que passa és
perquè
que
hi ha un lligam molt pervers aquí, no?
Aquí era molt diferent.
D'acord.
Aquí era molt diferent, és a dir...
Però tu parles des de la innocència de la criatura...
Relativa,
innocència de la criatura.
Sí.
La mare passa per...
Sí, perquè el que deies tu era, diríem, la dona costella l'home.
Exactament.
Aleshores, clar...
En aquest context en què la dona estava obligada gairebé...
Exactament. Home, però fixa't, efectivament és una qüestió de sometiment, però si agafem la teva associació amb el que estem dient, o sigui, hi hauria també una certa perspectiva infantil des de la qual la mare és la dominadora de la situació, també del pare, no? Però perquè és al nivell, em sembla, que és perquè és a nivell dels afectes i de l'emotiu, com la mare en això no hi ha ningú, no? És el crack, diríem, el fitxatge estrella és la mare, no? Més que el pare en aquest terreny. Jo crec que una cosa que convé moltes vegades deixar clar en el cas dels nens és que són coses que es poden explicar quina és la circumstància, quines repercussions tindran en la vida quotidiana, que poden preguntar, però diríem, entrar en els detalls del perquè de la separació, crec que no convé. Ja si parlem de nanos més grans és diferent, però sobretot en la infància, per què? Perquè com li has d'explicar? Com es trenca una relació?
Perquè és innecessari?
Perquè és inabordable, és inaccessible del punt de vista de la comprensió, mm-hmm. perquè no és experiencial.
O sigui, és cert, fins a un cert punt, que aquella coneguda frase de diguis que no ho entendrà.
No ho diguis que no ho entendrà.
No ho diguis que no ho entendrà, no cal dir-ho perquè
exacte.
No ho entendrà.
A veure, hi ha una part que és veritat d'això.
No fins al final, però hi ha una part que és veritat.
És aquesta és normalment la que s'utilitza per no dir
per
res.
Per no dir res, sí que és cert.
Però d'acord. Jo ho dic en el sentit de
tu dius perquè hi ha un sedàs, entendrà algunes coses sí. i no n'entendrà unes altres que tampoc val la pena que entengui perquè són, diguem-ne, innecessàries en tot això.
Perquè no té amb què entendre-ho. Tu no li pots fer entendre, o sigui, què passa? Per exemple, el nen et diu, ah, com quan jo li feia petons a la nena aquella de segon de primària. I després diu, ah, bueno, sí, diu, bueno, però si això va ser molt fàcil, després, i clar, ja et diu una cosa a nivell de 6 anys, de 7 anys. No? Com han d'entendre les raons per les quals es desmunta una relació mm-hmm. quan no saben com es munta una relació?
D'acord.
Quan no ho han viscut de cap Entesos. De les maneres. No? Aleshores, no hi ha referents. Aleshores, és per no amagar, o sigui, no es pot explicitar, no es pot especificar, però sí es pot explicitar que allà hi ha raons de pes i fortes que fan que la unió no sigui més possible. I que això, lamentablement, no és transmissible als nens tal qual perquè són coses d'adults. I quan siguin més grans i amb una mica de sort, ho entendran. Però no ara. Ara no poden, i només fa que pesar-los més les coses, que intentar, perquè com els hi treballa molt el cap, intenten lligar amb situacions...
Allò que no es pot lligar de cap manera.
Exactament. Són coses que no poden lligar de cap de les maneres i només fan que crea més confusió, més falses expectatives, perquè l'altre és que els nens diuen, bueno, tranquils, si vosaltres no podeu arreglar, ja ho arreglo jo.
D'acord. Però una separació es pot explicar...
Si es pot explicar.
I és bo explicar-la? I és necessari explicar-la?
Sí, sí, diríem. Sobretot tot això que el nano veu, que és evident, que se li fa palès. O sigui, jo entenc que és dur, però els nanos, o sigui, dir les coses. O sigui, no explicar-les, dir-les. Perquè si tu dius, o si uns pares diuen de la separació, l'explicació, bueno, el que vulguis, però el fet, l'assumpte és el que està dit, això que es diu, molt més que com s'explica. O sigui, com s'explica ahir, molt explicable no és.
No.
És, diria, és verbalitzable, es pot dir, s'ha de poder parlar d'aquesta qüestió, perquè els nanos puguin dir totes les coses que se li ocorreixin.
I es pot dir sense que ningú ho prengui mal?
No, prendrà, no. Sí, hi ha una certa...
A veure, però, es vulgui o no, algú quedarà en millor posició que l'altre.
Això, a veure, aquí pren mal tothom.
Tothom.
Val? Aleshores, una altra cosa és qui és el culpable. Això és un altre tema. Diríem, te'n recordes que l'altre dia també parlaven de que un pare li toca, o sigui, té un pare, una mare, no?
Ara ve diríem al revés. Sí. Segur que n'hi ha un, a partir del que ens deies, i ja és de comú coneixement, que no és el culpable.
Exacte.
Un no.
El fill segur que no.
Exacte. Molt bé. Sí. D'acord. Però deies, a partir del que...
Sí, perquè hi ha tres... No, hi ha la funció, no? Paterna o materna. La persona i la parella, O sigui, són tres rols, si volem, tres llocs que no tots van, o sigui, que es contaminen entre uns i altres i que no tots van igual. Aleshores, si la situació de parella no està, diríem, mitjanament parlada, elaborada, acordada...
Abans de...
Sí, no abans de dir-ho en general, inclús, en general,
sí.
Un cop dit i tot, deriva cap a la baralla, diríem, o els mals entesos, els mals rotllos entre el pare i la mare deriven cap a les coses que se li diuen als fills o les actituds que es mostren o com es tracta a l'altre pare o mare davant dels nanos, no? I això és complicat. Complicament la cosa.
Anava a preguntar, prou feina tenen els pares i la parella amb ells mateixos?
Sí.
Com per aleshores haver de trobar la mida justa, bueno, a l'hora d'explicar...
A veure, el que no s'ha de trobar és la mida injusta, perquè és molt injust que a sobre...
Feu el que pugueu, però compte...
Clar, és a dir, perquè és que dic, això ja ho sabem, o sigui que... I de vegades, no?, fan ganes de fer cursets d'això, no? Dic, a veure, si una persona no sap sostenir en el món com a persona, a veure, que no es posi a pare, perquè aleshores ja...
És una cosa, de la mateixa manera... que molts matrimonis per l'església fan un curset, sí, prematrimonial, sí, en Rolanda diu, doncs potser faria fet un curset de separació.
Abans de ser pares, sí, no, i abans de ser pares, també, que s'ho pensin molt. No, però en el sentit de que justament arribarà un moment en què el teu, bueno, hauràs de veure com ho treballes. El de la parella, també el que et sents o el que et passa, el que et fan o el deixen de fer. Però el que no pot ser és que et quedis amb aquestes dues qüestions i aleshores als fills... Els hi toqui el rebre una altra vegada perquè per estar tan absort per la part més personal o més pròpia, no? Que en aquest sentit tu que de vegades dius de la qüestió del sacrifici, bueno, el sacrifici o la responsabilitat, que fa que no es pot dir, bueno, això moltes mares t'ho diuen, o sigui, jo no em puc posar malalta. Si jo em poso malalta, aquí no dina ningú, aquí ningú a col·le, aquí no fan una quantitat de coses. I em sembla que moltes vegades és així. Hi ha poques mestresses de casa que estiguin malalta així una setmana, com no sigui.
Sí, però poques podran parlar d'una circumstància així, a no ser que la salut les obligui decididament.
Decididament. Perquè justament la resposta... O, per exemple, la responsabilitat que veus en parelles que un dels dos ha mort, la responsabilitat que li queda a la mare o al pare superstit és terrible. És terrible de pensar...
Allò que en diuen de tirar endavant la casa, no?
Tirar endavant la casa i que ha de continuar viu. Una cosa que sembla tan tonta, perquè tu dius, a veure, ja procurem tots, no? Solters, casats, fills, sí, tots sí, continuar sí. Vius. Però aquí és com un plus de que has de continuar viu, tens la responsabilitat de seguir viu per un altre. No només per la part que et toca a tu, sinó per un altre, perquè aquest altre ja no té un segon en qui arrasaràs, seria deixar-los orfans. Aquesta gent normalment quan fa el legat, no? Quan fa el testament,
sí.
Normalment posa dos i tres persones que en cas de, o sigui, en cas de que falti jo, la meva germana, sí, tal. Sí. En cas de que la meva germana no sé què, doncs la meva tieta. I arriben a posar dos i tres.
Gairebé, Roman, estaríem parlant d'un ideal, diguem-ne, d'actitud absolutament responsable. I...
A veure, no és tant per la responsabilitat, no? Sinó per lo traumàtic.
D'acord.
És a dir...
Per no voler que ningú...
A veure, per creure que la mort és una cosa que està tan present, que ja pots posar 3 o 4, que igual se'ls escombra tots.
D'acord.
És més això, és més però bueno, i per altra banda tampoc no fa cap mal posar dos o tres. No,
tot
no?
I que és, segurament més d'on deu pensar, home, també és fumut haver de viure allò acabat de casar, pensant en un dia que això peti, no?
Exacte, no són maneres.
No són maneres. No,
que la idea és això, anar amb... Ara...
Quan passa...
Ni que peti, ni que és a prova de bombes, diríem. Cap de les dues coses, Perquè les relacions no són a prova de bombes. És a dir, que igual sí que hi ha un punt una mica càndid en això de que, bueno, ens hem casat i ja és per tota la vida. No. A no ser, o tu treballes, diríem, o no ho serà. Que això, el que dona vida és el present. I el passat, en certa mesura, és el que dona perspectives de futur.
Mm-hmm. 10:45, el divendres que ve seguirem amb una qüestió que, relacionada amb, tot plegat també. No veure algú cada dia és distanciar-se emocionalment d'algú?
Bueno, si abans sí que el veia, sí, planteja reformula una mica els termes de la, relació. Això els hi passa o els hi passava a molts pares, en el cas de pares barons, no? En el cas de la separació, que això també ho comentàvem, de que actualment les sentències de divorci donen més la custòdia compartida, que és justament una manera de pal·liar aquesta situació. Una setmana viuen amb la mare, una setmana amb el pare, que és, perquè si no, de l'altra manera, el pare quedava molt més despenjat.
Perquè la presència física és important?
Sí. El compartir, el tenir espais, sí. No és l'únic, però també, també ajuda.
A veure si ara ens acabaràs dient que hi ha... que hi ha membres de la unitat familiar o que hi ha parelles que veuen més els fills després de divorciats que no pas quan estaven casats i en parella vivint a casa.
Bueno, fixa't que interessant això que dius. Sí, sí.
Per allò de dir, fins que algú no, diguem-ne, no diguem que els obligui, o marca uns timings per estar amb els fills o les filles, resulta que en la vida quotidiana, abans del divorci, potser no es veien tant com es veuen ara. Pot passar això?
Pot passar que en una situació de divorci has reformuli o replantegi la importància que té el fill en la vida de cada un dels pares.
No? Sembla mentida, eh? Sí. Això és allò que ens comentaves abans del vessant positiu, que tothom pensa en un d'això i després resulta...
També, efectivament.
Que potser ve un senyor i li diu, mira, vostè s'estarà tants dies amb el d'allò, vostè tants altres, i al final t'hi estaràs més dies que no pas t'hi estaves, o la quotidianitat t'havia portat a...
O una altra cosa ben clàssica és, per exemple, no valorar res de les coses quotidianes, com és l'esmorzar, o... i que passi a ser, o sigui, de les coses més enyorades, de quan...
D'acord, dels moments del dia, etcètera.
Sí, o quan t'havies de llevar per la nit.
D'acord. I és cert que acabem valorant allò que perdem, eh? Allò que...
Aquí està també.
Aquí està també. Doncs sí. Veurem com s'administren allò, els timings i les relacions i les emocions, després d'un procés com aquest. El divendres que ve seguirem, com no, des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barbeig número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.